Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts a una nova edició de Veus, en recull de totes aquelles veus que han sonat al llarg de la setmana als informatius locals. Dilluns 20 de març, el cicle de conferències del Centre d'Estudis Escalencs parlava sobre la candidatura perquè els camins de ronda de la Costa Brava siguin declarats paisatge natural per la UNESCO. Es va celebrar divendres passat al vespre al Museu de l'Anxova i de la Sal. La notícia venia il·lustrada per les veus de Víctor Puga, alcalde de l'Escala, i Àngel Morillas, ponent i membre de l'ICOMOS UNESCO.
Els camins de ronda mereixen aquest reconeixement, el mereixen perquè estan, podem dir que estan en un moment d'especial vulnerabilitat. Segurament fa anys que ho estan i, per tant, calia fer aquesta aposta. I els camins de ronda, més enllà de la funció econòmica, social, turística, eminent que fan avui en dia, doncs també ens explica molta part de la nostra història. Ara llegia una revista, la revista de Girona, que hi ha un dossier que comentava amb el senyor Àngel Morillas ara fa un moment, quan parla de que resseguint els camins de ronda es poden explicar moltes coses. Des del segle, finals del segle XVII, tenia una funció eminentment militar, d'estratègia, els primers cartògrafs. Això ho podeu explicar a l'Àngel Morillas, potser? Els primers cartògrafs francesos, alemanys, en època de, doncs, bèl·lica, ja feien ja hi ha la primera cartografia, per tant, tenia una funció militar, més endavant una funció comercial, el contraband, i avui en dia, doncs, com deien, una funció sobretot turística.
I va ser paisatge cultural, els camins de ronda, perquè aquesta és la situació que hem de demostrar i que hem de veure a partir de que el reconeixement d'aquest paisatge especial que tenim realment és així. És una veritat que la tenim aquí i la que hem de posar en valor. Precisament el problema que ha tingut els camins de ronda és que durant molts anys no ha tingut aquest posada en valor, sinó que ha sigut una cosa que estava allà, una cosa que en alguns temps estava molt abandonada, un element que tothom s'atrevia a fer el que volia, desgraciadament, i aquí tenim un dels problemes importants que allà en parlarem, i que per això doncs, ha passat el temps i l'hem tingut aquí, fins que de cop i volta apareix la idea de que allò és una cosa magnífica, de que allò és una cosa que es vol recuperar. Podia tenir un valor per un aspecte molt important, que és la valoració del paisatge. Però que tots sabem que el patrimoni és el que dona identitat als pobles. Sense patrimoni no seríem res, perquè ho tenim els gens. El mateix que tenim uns gens físics, tenim uns gens patrimonials. Sense que la nostra llengua, sense la nostra cultura, les nostres festes, les nostres tradicions, els nostres monuments, no tindríem res si tot això ho perdéssim. I ja sabeu que hi ha hagut intents històrics de fer-nos perdre aquesta identitat. Per això la identitat la tenim a partir de tot aquest patrimoni, tant material com immaterial. Els dos són tan importants un com l'altre.
L'Escola Empúries ha fet jornada de portes obertes per mostrar als pares les instal·lacions i el projecte educatiu. La novetat d'enguany és que, a més dels pares de futurs alumnes, es convidava també la resta de pares que ja tenen fills a l'escola. Narcís Vidal, director de l'Escola Empúries.
El que hem fet aquesta tarda és una jornada de portes obertes, literal. Totes les aules tenien la porta oberta i aquelles famílies de P4 fins a 6è que els interessava veure les aules o com funciona l'aula on hi tenen el seu fill o la seva filla, doncs han pogut accedir-hi i també doncs, veure com es treballava i preguntar el que fes falta. Per tant, creiem que és interessant. A vegades només pensem en la gent que arriba nova a l'escola, que ha de conèixer l'escola, però clar, moltes vegades a partir de P3 no oferim les portes obertes a les famílies. Sí que hi ha activitats que fem en festes com és Carnaval o el concert de primavera o la cantada de Nadal que obrim a les famílies, però el que són les aules no ho fem. Per tant, també ho valorem positivament, veurem quanta gent ha vingut, perquè no ho hem pogut controlar encara, però el sol fet d'obrir l'escola, doncs, no només la gent nova, sinó la gent que ja està al centre, les famílies que estan al centre, doncs, també ho valorem molt positiu. Evidentment, el funcionament, sobretot de racons, és a dir, com és el funcionament de racons a les aules. També un dels dubtes de cada curs que ve és com que hem agrupat el cicle inicial, incloent-hi el P5, per evitar el salt, el canvi que hi ha sempre d'infantil a primària. El curs que ve tindrem P3 i P4 com un cicle i P5 primer i segon com un segon cicle, és a dir, el de cicle inicial però incloent P5, no? Doncs això també és una novetat i bé, també pot generar dubtes, però bàsicament, com que estem parlant de famílies de P3, doncs el que els interessa conèixer sobretot el funcionament de les aules, l'espai que tenen de pati, com funciona el tema del menjador, que és un dels serveis que tenim, i bé, tot això és de molt bon resoldre, perquè la sort de la jornada de portes obertes és que ho poden veure, se'ls pot comentar en viu i en directe, i les mestres doncs, poden resoldre qualsevol dubte pel que fa al funcionament de les aules. S'oferten sempre 3 P3, el curs passat no els vam omplir pel nombre de naixements que hi havia hagut i van ser només 2 P3, Aquest any, amb 96 alumnes que poden formar part de P3 en els dos centres de l'escala, sembla que en principi doncs, podríem tenir 3 P3, però evidentment haurem d'esperar esdeveniments, veure com va la preinscripció, la matrícula, i a finals de juny ho sabrem.
Una vuitantena d'alumnes de primària de l'escala reciten poemes en el concurs de recitació d'Òmnium Cultural. L'acte es va fer a la sala polivalent de la Llar del Jubilat. El millor de cada curs accedirà a la fase final, que es farà al Teatre al Jardí de Figueres. Ho explicava Jordi Rigall, membre de la Junta d'Òmnium a l'Empordà.
Des d'Òmnium a l'Empordà creiem que és un acte cultural molt important, perquè dona peu a que la mainada pugui expressar públicament una recitació d'una poesia que han estat treballant a l'escola amb l'ajuda dels mestres i o la família.
La sala va viure un matinal de diumenge de gran format amb la cantata Els Aiguamolls, a càrrec de les corals infantils i juvenils de les escoles de música de l'Alt Empordà. L'Orquestra Jove de Figueres i el Conjunt Crossing van completar el cartell d'una jornada inclosa dins el festival Fem Música.
L'acte ha anat fantàstic, ha sigut una experiència molt bonica, tant pels nois que canten com per l'orquestra. El fet doncs, de fer aquesta cantata escrita des de gent de l'Empordà, una mica per preservar el patrimoni natural i per donar a conèixer també a través doncs, de la música i de l'art, trobo que és una iniciativa molt, molt encertada. I després la participació amb els Crossing, doncs, un èxit total. Els Crossing és un grup que realment fa molt bona música, fa molt bé, tenen un gust musical molt bo i els textos i els missatges doncs, també són molt bonics. Per tant, la valoració ha sigut molt bona. Des de la Jove Orquestra estem fent un vercami per poder recaptar diners i poder comprar unes timbales. Fa 30 anys que existim i encara no tenim unes timbales de propietat. Són instruments cars però molt necessaris per una orquestra sinfònica. I hem recollit diners doncs, de diverses empreses, de diverses entitats privades i alguna de públic també, però els diners que ens falten els estem fent ara per un micromecenatge i ens agradaria doncs, que tota la gent pogués conèixer si més no el projecte. Si entren a la pàgina web de la Jove Orquestra veuran un enllaç que explica tota aquesta cosa. Jove Orquestra de Figueres.
Jo estic molt content de que hagi sortit tot quadrat, ha costat, hem tingut poc temps per fer assajos i amb lo complicat que és la música amb la Jove Orquestra i tot, molt bé, estic molt content.
Positiu i per tornar-ho a provar amb alguna altra peça, amb alguna altra...
Quan vulguin. Quan vulguin que vinguin, sí.
Veus. El resum informatiu de la setmana.
Dimarts, 21 de març, l'artista cordobès Gonzalo Rodríguez és el guanyador de la 19a edició de la Beca Internacional de Primavera de l'Escala. Enguany, el certamen ha tingut una participació inusualment alta, 70 projectes de 75 artistes que procedeixen de 18 països diferents. L'artista guanyador s'instal·larà a la Casa Forestal de Sant Martí d'Empúries el mes d'abril vinent. Escoltem Josep Maria Simón, director de la beca, i Víctor Puga, alcalde.
La seva obra és una obra, en certa manera, una mica complexa. És una obra en què participa tant en fotografia, especialment en pintura, com muntatges. Ell el que fa és estudiar la gent del poble, estudiar doncs, el seu entorn i estudiar especialment a la Casa del Gavià, que és allà on treballarà, doncs, la seva arquitectura, arquitectura molt antiga, en la que ell adaptarà les seves formes i farà que la sensació d'aquell indret doncs, canviï en certa manera. És un home que la seva idea és participar molt amb la gent del poble. Una de les coses que ens interessa moltíssim sempre en aquesta beca és que la participació pugui ser el més pedagògica possible. Aquest any hem tingut doncs, un èxit impressionant. L'any passat vàrem tenir 7 participants, aquest any hem tingut un total de 75 participants, que déu-n'hi-do, 70 projectes, vol dir que hi havia duets. El valor dels dossiers presentats ha sigut d'una qualitat màxima, gent molt professional, hem tingut el jurat més aviat dificultats per poder resoldre el problema, ja que teníem molts possibles guanyadors. Les modalitats que s'han presentat són molt diverses aquest any i els països ha sigut, com abans havia dit, ja un èxit important. Hi ha hagut un total de 18 països de tot el món, bastanta participació d'Europa de l'Est.
És una iniciativa cultural, una proposta que, de les que marca la diferència, de les que marca perfil per un municipi com és el nostre. L'Escàndol es limita a gestionar, a reivindicar, a posar en valor el seu patrimoni, sinó el que fa amb aquesta beca és llançar un missatge d'abast internacional, com s'ha pogut comprovar, d'abast mundial, de compromís amb l'art, de compromís amb la cultura. Ho fa d'una manera doncs, que enllaça amb la trajectòria doncs, aquesta beca i jo crec que amb la voluntat que tenen el conjunt dels escalencs i per tant els diferents successius equips de govern doncs, han apostat per aquesta beca i nosaltres jo crec que aquest any amb una millora a la difusió, amb una millora a la gestió per part de la coordinació en Josep Maria Simón i la resta del jurat jo crec que és un punt d'inflexió i aquesta quantitat i aquesta qualitat d'alguna manera doncs, ho posa de manifest. Jo vull felicitar a tots els que han participat.
Al mateix informatiu de dimarts vam escoltar el regidor del Partit Popular, Joan Vall-Llosera, diferents fragments de l'entrevista emesa dilluns a l'espai La Casa de la Vila. Entre d'altres, Vall-Llosera lamentava el que considera manca de transparència de l'equip de govern. Demanava un model clar de turisme i denunciava que les informacions que es fan públiques sobre seguretat no s'atenen a la realitat. Joan Vall-Llosera.
Difícilment pots tenir un control de lo que fa l'equip de govern si resulta que l'equip de govern no t'acaba de ser prou transparent com tu voldries. D'alguna manera tampoc pots fiscalitzar quan moltes vegades els comptes, com per exemple això dels Vies Braves, que porto demanant els comptes fa molt de temps i encara no els tinc sobre la taula exactament quins són, doncs no te'ls donen. I esclar, quan arriba pres i preguntes, com que si entres una instància tampoc te la contesten, i si te la contesten, te contesten coses que t'obliguen a tornar a replicar i tornar a demanar per què es fa això, i llavors sí que no hi ha resposta, doncs es treu a pres i preguntes. La reacció de l'equip de govern és sempre matar el missatger. Intenten que la persona de l'oposició, sigui el regidor que sigui, que va per un tema determinat, doncs d'alguna manera, dintre la retòrica que pot haver-hi entre els prens i preguntes, que és una retòrica molt respectuosa amb els torns i tal, doncs, quedi diluïda amb la resposta del regidor que li toqui l'àrea aquesta, i aquí s'acaba tot. El contingent que hi ha dins de l'escala necessita més efectius. I l'Ajuntament el que no pot dir és que això funciona quan per nosaltres no funciona. I si per ells funciona, que ens ho expliquin en una reunió i ens el convencin. Des del moment en què nosaltres no ens han convençut que això està funcionant, com vol que no sigui a grau ple? O sigui, o callem, o ens anem en coses superficials, com per exemple que hi ha una farola que no hi ha llum, s'ha d'arreglar, però una farola que no hi ha llum, una paperera que no s'ha buidat, o anem amb aquestes coses tan superficials, o toquem temes que són espinosos, vull dir que costa tocar-los perquè són delicats, però és que s'han de tocar. O sigui, a veure, tenim un problema de seguretat a l'escala, i no és alarmisme, és realisme. Celebro que, per fi, a l'Ajuntament de l'Escala, després de 3 anys d'allò apretant amb aquest tema de les Vies Braves, se n'hagi donat compte que estava llançant diners. Això de l'invent de les Vies Braves és un producte comercial, turístic, d'una persona que s'ha inventat això, que en els ajuntaments els hi va molt bé perquè d'alguna manera poden complir els objectius de la seva agenda 21 mediambiental, i amb l'excusa de fer un carril de natació, d'alguna manera el que fan també és fer una zona de boies perquè ningú s'hi pugui acostar i protegir, estem allà mateix, el medi. Entrem en la demagogia del medi canviant, que està en perill, etcètera, no?
Una cinquantena de participants a la jornada Dones al Mar del Club Nàutic L'Escala es va fer dissabte passat. Van poder practicar, les inscrites, van poder practicar una jornada de pàdel surf, de vela i d'altres activitats dirigides del club. Organització i participants en fan un balanç molt satisfactori. Escoltem a Xavi López, en director esportiu del club, i una de les participants, Sofia Pasqual.
Molt bé, la veritat, com podeu veure, un sol fantàstic, un mar fantàstic, ben perfecte, bona participació i molt contents de fer aquesta segona jornada de Dones al Mar. Ho treballarem, de fet, és una jornada que fem paral·lelament al programa de Dona i Esport que organitzen a Girona diferents organitzacions, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Girona, Diputació, i el que es tracta és de reivindicar el paper de la dona en el món de l'esport, concretament, no? Llavors, el que fem és, aquest any passat, vam fer una demostració en el riu Unyà amb els padels surf i tal, que va ser molt divertit, i llavors aquest cap de setmana, pues, organitzem el que són les Dones al Mar, que és, bueno, allargar una miqueta la jornada reivindicativa. Consolidada? Sí, esperem, però arribarà un moment que suposo que la figura de la dona en el món de l'esport ja estarà consolidada i esperem que això no ho haguem de tornar a celebrar. Hem reduït una miqueta la jornada, perquè l'any passat vam fer matí tarda i això per les dones es anava molt bé, però per l'organització complicava una miqueta. Llavors ho hem concentrat tot al matí. Estem a 47 dones, vull dir que està molt bé, l'any passat van fer 55, però era tot el dia, no? Llavors, bueno, jo crec que la participació està molt bé i les dones ho agraeixen, en el fons, no? Perquè és un moment que ells també tenen de relacionar-se i de, sobretot de reivindicar una miqueta que amb els esports nàutics les dones hi tenen un lloc.
Vaig informar perquè tinc un amic que està dins del club de vela, el club de vela de l'Escala, i em va enviar un correu electrònic dient-me mira que hi ha aquesta activitat i jo crec que t'agradarà molt, i vaig dir sí, m'hi apunto. M'ha encantat, molt xulo. Ara hem fet una volteta, hem sortit d'aquí del port i hem anat fent paddle surf fins a la platja, aquí al costat, tota l'estona vorejant la costa. I, bueno, i com que el temps està perfecte, la mar no es mou massa, doncs ha anat superbé. I ara, quan ha acabat, anem a fer una mica de vela. I tant, i segurament durant l'estiu m'apuntaré a fer-ne més, perquè m'agrada molt, molt xulo.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 22 de març, l'Escala participa a l'acte institucional d'obertura de l'any Puig i Cadafalch, que celebrava al Palau de la Generalitat. La vinculació de l'Escala amb Puig i Cadafalch ve a través del jaciment d'Empúries, i és que va ser l'impulsor de les excavacions arqueològiques en aquest indret. Escoltem l'alcalde Víctor Puga i escoltem també un fragment de veu de l'acte inaugural de l'any del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.
El dilluns 13 de març, el Palau de la Generalitat va acollir l'acte institucional d'obertura de l'any Puig i Cadafalch. Si el 2016 es va dedicar a l'escriptora Víctor Català Caterina Albert, aquest 2017 és el torn d'aquest arquitecte, urbanista, restaurador, historiador de l'art de projecció internacional i polític. Enguany es commemoren els 150 anys del seu naixement i els 100 anys de la seva presidència a la Mancomunitat de Catalunya. Si en el cas de l'escriptora queda clara la vinculació amb l'Escala, en el cas de Puig i Cadafalch, el municipi també té un paper destacat en els actes de celebració, ja que aquest intel·lectual va ser l'impulsor de les excavacions arqueològiques d'Empúries i del museu. Víctor Puga és l'alcalde de l'Escala.
El Palau de la Generalitat es va fer un acte institucional la setmana passada, ens va convidar a l'Escala i també vam anar amb la directora del MAC Empúries. I si l'any passat parlàvem d'any Víctor Català, aquest any Puig i Cadafalch també té un lligam, òbviament, inqüestionable amb l'Escala. I és que Puig i Cadafalch és la persona, primer amb la Junta de Museus, després al capdavant de la presidència de la Mancomunitat, la que inicia les excavacions, la que dirigeix l'inici de les excavacions a Empúries, i el que, a partir del noucentisme, d'aquesta corrent important cultural de principis del segle XIX, el que fa és buscar un lligam entre la Catalunya i la cultura clàssica. I aquí el referent, doncs, sens dubte, era la cultura grega, era Empòrion. Puig i Cadafal és una persona importantíssima per la història de Catalunya.
Els països que tenen sort, i en aquest sentit Catalunya podem dir que Catalunya té sort, poden comptar de tant en tant amb les seves diverses generacions en Prats de la Riba i Puig i Cadafalcs, sobretot en aquells tombants més crítics o més decisius que conformen la seva història. De no tenir-los, de no tenir els nostres Prats de les Ribes i Puig i Cadafalcs, aquests països decauen. Acaben sucumbint a una decadència inexorable i ja ningú no recorda, per exemple, la llengua que parlaven, l'art que van construir, el llegat i estima dels seus avantpassats, perquè són països que s'han evaporat. Puig i Cadafalch en deia carretera i escola, és a dir, infraestructura i coneixement, però no només el coneixement utilitari i professional, sinó el coneixement de l'ànima que fa vibrar un país.
El sector del peix blau es mostra neguitós pels canvis en les vedes i les subvencions. La Unió Europea denegarà o requerirà el retorn dels ajuts concedits si els inspectors detecten alguna infracció a les barques. Roser Güell, presidenta de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Va arribar a port i els inspectors l'esperaven. Es varen posar una sanció de 2.000 euros, en principi, perquè venia sense haver emplenat el paper. Però, esclar, si tu no has triat el peix, no pots saber exactament quantes caixes n'hi ha de cada. I tenim només un marge d'un 10% d'error. I, bueno, és allò que si ho emplenes abans d'hora te poden posar la multa perquè no saps quant de peix hi ha i t'ets passat del 10%, o si arribes sense emplenar el paper, pues, també te posen multa perquè ja no l'ets emplenat. Dintre les subvencions hi ha la veda, que te paguen, aquí en fem un mes i ens en paguen 15 dies, però resulta que encara ens deuen 2 anys. Jo no sé si ells pensen que la gent s'ha de pagar, estar 2 anys sense cobrar una veda. Nosaltres, de fet, ja prescindim dels cèntims que ens puguin donar de subvenció, ho fem ben bé perquè el mar té que estar en repòs durant una temporada, i creiem que és bo pel peix, doncs, que no se'l masegui durant aquest mes i mig que nosaltres fem la veda. Però l'administració, diuen que hi ha cèntims, però triguen moltíssim a que ens arribin a nosaltres. Nosaltres vàrem al·legar a l'administració, que va ser el que ens va posar la sanció, que per nosaltres el peix tenia la mida, però, bueno, ells varen decidir que no la tenia, i resulta que el nostre advocat ha trobat un error de forma, que ha sigut que la cofradia no va firmar en cap moment ni va estar present en cap moment a l'hora de... Ells diuen que sí que hi va estar present, però no hi ha cap firma de cap treballador o cap responsable de la cofradia, i en aquí pues, han desestimat la multa.
L'Ajuntament fa un agraïment públic a la tasca dels voluntaris de Protecció Civil. L'associació ha rebut enguany una menció de la Generalitat pels seus 10 anys de servei. Ho explicava Robert Figueres, regidor de serveis de l'Ajuntament de l'Escala.
Ens hem reunit aquí al local de Protecció Civil amb el seu president i algun membre de l'associació, i ha sigut per fer una mica de reunió i també ensenyar-nos la placa que la Generalitat ha enviat a l'equip de Protecció Civil commemorant aquests 10 anys d'antiguitat que té aquesta associació. I, bueno, des de l'Ajuntament també hem passat una mica de balanç, ens hem posat una mica al dia, i res, estar-los molt agraïts a tot en el seu president, el nou president i tota l'associació, tot l'equip que fan, per la molt bona feina que fan, per aquests 10 anys ja que porta aquesta associació, i els presidents que hi han passat, felicitar-los a tots, i també agrair-los la gran tasca que fan. Ara ens explicaven que és la 20a associació civil de Catalunya, està en la posició 20, d'aquestes 130 i pico, per tant, que n'hi ha a tot Catalunya, per tant, un poble com l'Escala podem estar molt contents que tinguem un gran nombre de gent que vulguin col·laborar i fer aquesta bona feina que fan, i estan tan ben situats a posicions de Catalunya. I ara només falta que estem pendents de la xarxa de rescat, que ens enviaran aquests tres equips que ens faran entrega imminentment, que servirà perquè totes aquestes instal·lacions i infraestructura que té l'associació doncs puguin disposar d'aquest i una de les eines i fer un màxim de bon treball.
Un concert de guitarra ha donat el tret de sortida a la diversificació d'activitats plantejada per la Fundació Víctor Mora. El concert es va fer a l'Alfolí de la Sal, amb Jordi Codina, un dels patrons de la Fundació. Escoltem a Núria Rodríguez, secretària de la Fundació Víctor Mora, i el músic Jordi Codina.
És una col·laboració que fa la Fundació Víctor Mora per donar a conèixer quines altres activitats pot fer aquesta fundació. Aquest any es fa un homenatge al senyor Víctor Mora, donat que el seu decés, i el 10 de juny es farà un gran acte que vindran diverses personalitats per commemorar la seva vida i la seva obra. Però comencem bé, comencem amb música.
Quan vaig conèixer Víctor Mora, vaig fer un concert per ell, al poc de conèixer-lo, que és bàsicament aquest concert que ofereixo avui. És una petita antologia històrica de la guitarra amb unes 20-21 peces de breu format. Hi ha una novetat que serà l'estrena d'una obra que es diu Capità Codina, Capitán Codina, que em va dedicar un compositor amic meu, que es diu Albert Llanes, sabent la meva passió que jo tinc pel Capitán Trueno, personatge de Víctor Mora.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous, 23 de març. Al migdia es feia un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament en senyal de rebuig per l'atemptat succeït dimecres a Londres, on morien almenys 4 persones i una quarantena més resultaven ferides. Ho dèiem al mateix informatiu, on fèiem repàs a l'estat de la qüestió pel que fa a les obres de la segona fase de millora del front marítim. Aquesta setmana, deia el titular, ha començat la col·locació del paviment definitiu al passeig Jesús Maria Isern. Ara s'està treballant també a l'entorn de la platja del Port d'en Perris. Escoltàvem el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill.
Les obres de la segona fase del front marítim continuen amb el seu procés. Els tràmits es van complint des de l'inici de les obres. Ara s'està actuant en el Jesús Maria Isern, a la part de davant dels locals comercials, per afavorir l'activitat econòmica d'aquests 3-4 locals que tenim, bars, restaurants, en aquesta zona. Ja s'està actuant en el paviment definitiu i s'està també formigonant tot el que és l'ample del tant, també acabant de fer els detalls de lo que són el mur de contenció de les onades, diguéssim. S'està fent el remat de sobre per poder-hi posar la peça definitiva i les instal·lacions de llum. Aquesta setmana també s'ha començat a actuar a la zona de la platja del Port d'en Perris, amb els enderrocaments del que era l'antiga rampa de formigó d'accés del carrer fins a la platja, els 3 bancs que hi havia també de formigó, i aquesta nova zona doncs, ja s'hi està treballant per tal de guanyar espai de platja. Les 3 rampes que baixaven també des del carrer fins a la platja per accedir a les màquines doncs, també quedaran unificades amb una de sola, i per tant jo crec que aquesta zona guanyarà, tothom hi quedarà molt content i així ho esperem.
Els alumnes de l'Escola Empúries de l'Escala treballen aquest mes en l'elaboració de mosaics a l'estil clàssic. Se'n fan 4, un per cada cicle, inspirats en els elements bàsics de l'aigua, la terra, l'aire i el foc. Il·lustràvem la notícia amb les veus de la cap d'estudis de l'escola, Lilian Xiqués, la Natàlia Pasqual, mare i responsable d'aquest taller, així com diferents alumnes que hi han participat. És el cas de la Clara, en Pere, en Gavi i l'Adam.
Doncs mira, aquest projecte Pati ja va començar aquest curs, l'any que ve continuarà, i després la comissió fantàstica que tinc de pares que estan a la comissió de Pati, jo mateixa, vam fer un escrit a les famílies perquè volgués col·laborar amb el projecte Pati. Llavors una mare fantàstica, la Natàlia, ens va posar en contacte amb nosaltres, va dir que tenia moltes peces trobades a les platges d'aquí a l'Escala, de terrissa i de ceràmica, i que ens proposava de fer uns mosaics amb els nens. Un mosaic per cada cicle. Llavors vam organitzar tot un organigrama durant aquest mes de març. Cada setmana un cicle està fent un mosaic amb aquestes peces, amb l'ajuda d'ella. Com que som molts nens, estem fent dos grups. Mentre uns fan el mosaic, els altres estan audiovisuals mirant una pel·lícula, un vídeo sobre geologia, sobre pedres, sobre platges d'aquí a l'Escala. I el que fan, el que vam decidir és, per exemple, el cicle inicial, com que estan treballant el projecte de l'univers, doncs l'element del seu mosaic serà l'aire. cicle mitjà, com que fan el projecte del mar i la pesca, el seu element del seu mosaic serà l'aigua. Els de cicle superior fan foc i els d'educació infantil fan terra. Llavors són els quatre elements. I després també vam decidir com els posem, els mosaics, al pati. Doncs diem, podríem fer els punts cardinals, perquè llavors serà un altre motiu per fer una activitat i treballar.